podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
Que inventen ellos. És una gran frase, aquesta de Miguel de Unamuno. Probablement la frase en la que més es relaciona aquest home. No?
I tant. I és una frase que no s'ha entès bé. Jo, a mi m'ha fet gràcia perquè és una cosa que, sobretot, fa uns anys, quan jo era petit, sortia molt com un exemple de com ens anem. No es pot anar bé amb aquestes idees, no? Amb aquesta gent tan atrasada, etc. Uh-huh. I avui, dintre del que podem, farem una mena de reivindicació del pobre Unamuno, que per mi és un dels filòsofs per mi més estimats, en aquest sentit. I a més, abans parlaves de recomanar llibres, Unamuno és un filòsof que es pot llegir perfectament, i un de les seves, per mi, la seva obra maestra, Del sentimiento trágico de la vida, és un llibre que s'ha de llegir sempre, no?
Un senyor molt culte, no?
Clar, fixa't que amb aquesta frase de que inventen ellos, s'ha volgut veure pues, una expressió del refús ignorant el progrés, etc, que el que primer s'ha de dir, Unamuno és un cervell impressionant. Mai serem ni tan cultes ni tan intel·ligents com Unamuno. Només un exemple, jo que sé, Unamuno descobreix a Kierkegaard, que és aquest pensador danès, i diu, el vull llegir en danès, perquè clar, si no me'n sabent-ho bé, i directament aprèn danès en uns mesos, i llegeix Kierkegaard com si nosaltres...
Que fora, això, eh?
Clar, us ho dic, estem parlant d'altres persones diferents, clar, sentir que, bueno, cap problema, aprenc en uns mesos danès i llegeixo filosofia en danès directament.
És a dir, sí, que no és un nivell bàsic de danès.
Clar, és a dir, no puc dir, vull aigua o vull menjar.
Exacte, no? No és... Clar, Déu,
és a dir, clar, és un personatge increïble, i per això explicarem. El que passa que... I podríem detindre's i dedicar només tot el programa a la seva personalitat, perquè sí que tenia una personalitat molt dura, molt difícil. No? Hi ha un munt d'anècdotes. Per exemple, Ortega y Gasset, que és l'altre filòsof espanyol contemporani d'ell, tenia molt bona relació amb ell, però sobretot per carta epistolar. Perquè Ortega y Gasset reconeixia que li posava nervis, però clar, entre els problemes que tenia un Unamuno era tenia un ego molt gran. Yeah. Un home que li agradava que es notés que estava allà, que va portar la contrària a tothom. I sempre Ortega sempre deia, quan veia entrar a un Unamuno pues, al casino, a la tertúlia, etc, sempre feia, deia irònicament, feu espai, feu lloc. Però volia referir-se a l'ego d'Unamuno, no? Diu, és tan gran que necessita espai. I té una anècdota boníssima. No recordo quin premi, però li van donar un premi aquest de ciències, no sé què tal, que l'entregava a Alfons XIII, el rei. I, bueno, va fer el discurs Unamuno i va començar dient, gràcies, majestat, per aquest premi, que te'n mereixo. I clar, el rei es va quedar, ostres, i quan va acabar l'entrega de premi, això amb el pica-pica aquest, suposo que d'haver, a mi mai m'han donat cap premi, però deia haver un pica-pica, coses d'aquestes, el rei se'm va apropar i li va dir Don Miguel, perquè clar, Miguel d'Unamuno, per al rei o pel que fos, era
Don Miguel,
Don Miguel fins aquí, o sigui,
clar.
Don Miguel. I jo he entregat molts premis, perquè al final és més o menys al que em dedico, coses d'aquestes, i la gent sempre diu que no mereixien aquest premi, però gràcies, i Unamuno se li va quedar mirant i va dir, que majestat, els altres realment no el mereixia. Només el mereixia jo. És a dir, és un personatge difícil.
S'ha d'estar molt segur d'un mateix.
Clar.
Per dir una frase com aquesta.
Per això t'ho dic.
Que et sigui completament igual l'opinió de l'altre.
Clar, que efectivament, per això t'ho dic, que era en si mateix un personatge, no?
Sí.
De fet, va estar a l'exili, va estar a Fortaventura, perquè va criticar la dictadura de Primo de Rivera, es va ficar amb el rei, el van enviar a Fortaventura, ell va passar a França i va estar a l'exili. Quan torna de l'exili amb la República, ell es ficarà amb la República, i llavors és conegut també que quan arriba el cop d'estat i ell l'agafa a Salamanca, ell era el rector de la Universitat de Salamanca, que era una cosa seriosa en aquest sentit, el famós incident, no?, del 12 d'octubre del 36 al Paranif de la Universitat, amb Millán Estrai, perquè també ell es mostrarà crític amb l'alçament. És a dir, és un home que tenia problemes per no dir el que pensava, tenia problemes per ser políticament correcte, llavors es va ficar amb tothom, no?, en aquest sentit, que al final... És el que ha de fer un filòsof, no? És a dir, no tindrà bàndol. L'únic bàndol del filòsof és ell mateix, no? En aquest sentit, Unamuno ho va complir perfectament. Des d'un punt de vista filosòfic, el que podríem dir d'Unamuno és que és un dels exemples, podríem dir l'exemple espanyol, del que seria la caiguda de l'optimisme filosòfic a principis del segle XX, que és una caiguda que culmina amb la Primera Guerra Mundial, no? És a dir, pensem, clar... amb el segle XIX, la industrialització, el positivisme, la racionalització del món, sembla que tot anirà bé, no?, amb el títol del programa, que el món anirà perfecte, ara som racionals, tenim màquines, construïm coses, hi ha com un segle d'optimisme vital, brutal, de que tot això va per bon camí. I fixem-nos que això acaba amb la Primera Guerra Mundial, no?, que és tota Europa, sense saber, encara no tenim molt clar per què, Europa se'n va a matar-se brutalment, no? I això és com una caiguda, diu, bueno, igual tot això, totes aquestes idees brutals, elevades, sofisticades, no eren bones, no? Hi ha bueno, un pas enrere, i és aquesta idea que convencerà amb un i altres de l'existencialisme, de deixar pensant en les grans idees i pensant en l'home individual, no? En el que jo senteixo, en el que jo sóc, en el que jo vull ser. I fixem-nos que i tornant a això del que inventen ells, Unamuno al principi és un home molt europeista, no? I al principi, quan ell comença, va, defensa que els espanyols s'han d'europitzar, sobretot pensa que Espanya té un pes de la història que el bloqueja i no el deixa avançar com a país. Però a poc a poc anirà canviant radicalment, no? I el seu pensament se'n va a les antípodes, i a poc anirà dient contrari, no? Ell dirà inclús que hem d'espanyolitzar Europa i el món, i perquè aquesta idea de la ciència, de les vacunes, etc, no va enlloc, no? He portat alguns textos per veure, perquè com són molt fàcils...
No ho entenc massa, això. Què vol dir que no va enlloc?
Ell diu, al final, la ciència, la tecnologia, el tindre grans avanços, no respon a les preguntes autèntiques de l'home. El diu, la meva gran qüestió és per què he de morir, quin sentit té la meva vida i si jo viuré eternament o no.
Yeah.
Val? I diu, sobre això, la ciència no em diu res, en aquest sentit, no? Sobre quin sentit té la meva vida, la ciència no em diu res. La ciència em dona coses que són ajudes per viure més, però, i fixa't, per això escriu, el campesino del Toboso, que nace, vive y muere, es menos feliz que el obrero de Nueva York. Está posant al campesí espanyol en contra de la modernitat, no?
Sí,
diu,
sí.
Maldito lo que se gana con un progreso que nos obliga a emborracharnos con el negocio, con el trabajo y la ciencia para no oír la voz de la sabiduría eterna. És a dir, cada vegada es torna més espiritual dient sobre les qüestions que realment em preocupen i per això veurem per què acaba aquesta frase de que inventen ells. Tot això no m'ajuda, és a dir, clar, i aquesta pregunta d'Unamuno continua sent vàlida avui dia. Realment som més feliços com a éssers humans que els éssers humans de fa 300 anys o 400 anys? És una pregunta que es faria avui Unamuno i que probablement diria que no. Podríem contestar que tenim més coses, que la nostra vida és més còmoda, però que som més feliços? És una pregunta difícil, no? Mm. I per això, clar, ell acaba dient que la peor intolerància és la intolerància d'eso que llaman razón. És a dir, clar, hem convertit el món en purament racional, en purament mecànic, industrial, econòmic. Això té una lògica, però no és una lògica humana. Les grans qüestions humanes no aconsegueixen contestar-se d'aquesta manera, d'acord? Llavors, clar, ell el que vol no és abandonar la ciència. No vol dir, bueno, no investiguen. No, el que vol dir és que la ciència s'ha de posar al seu puesto. El que vol dir és la ciència, l'economia, ella remet molt amb l'economia, no pot ser el centre de la vida. Perquè és secundari. La qüestió important és aquesta idea de l'amor i de les idees. Per això, fixa't que escriu... és que la manera d'escriure d'Unamuno em sembla brutal, no? Diu, ¿y qué ha dejado Don Quijote, diréis? Y os diré que se ha dejado a sí mismo y que un hombre vivo y eterno, vale por todas las teorías y por todas las filosofías. Otros pueblos nos han dejado, sobre todo, instituciones, libros. Y diu, nosotros hemos dejado almas. Santa Teresa vale por cualquier por cualquier instituto, por cualquier crítica de la razón pura. És a dir, el que està dient és, està bé estudiar, està bé tindre bona economia, està bé tindre ciència, però què serà de la meva vida? Què serà del sentit de la meva vida, dels meus sentiments? Aquesta construcció personal, no?
Es tallaria les venes avui, no? O sigui, a dia d'avui.
Bueno,
o sigui, des que hi era ell fins a dia d'avui, el món ha anat exactament a la direcció contrària que
clar,
demanava, no?
Clar, Unamuno viu un moment en què això comença, no?
Clar.
I ell ho veu venir i diu, no, cap aquí no. Però clar, avui s'esperaria. També és veritat que fixa que un personatge com ell avui dia no tindria la seva rellevància. Yeah. És el que et deia, o sigui, Unamuno és un personatge que pot dir el que vulgui i és molt respectat per tot, no? Per no allargar-nos, per exemple, ja José Antonio Primo de Rivera, abans de que l'assassinin, va veure a Unamuno abans de que comenci el cop d'estat, etc. I va amb el cap de la Falange de Salamanca. I està transcrita la conversació i es veu com un tipus, com José Antonio, el tracta amb cura i Unamuno s'atreveix a dir-li barbaritats, no? I el que va amb José Antonio, que és menys llest, per dir d'alguna manera, que és el cap de Salamanca, es posa una miqueta gallito, inclús José Antonio li diu que estàs davant d'Unamuno, de Don Miguel d'Unamuno. És a dir, aquesta rellevància d'un tio que és filòsof, que és molt profund i que pot dir aquestes coses, avui dia no tindria rellevància perquè es quedaria al costat, perquè diu, bueno, aquest senyor és un senyor que diu que és estrany, avui anem a lo nostre, que és a l'economia, a tot això, no? I això també tindria, no? Llavors, clar, fixa't que parlàvem abans de l'amor, el punt de partida de tota la filosofia d'Unamuno és l'ànsia d'immortalitat. És a dir, ostres, vull... Per ell, tot el que no és etern no és real, perquè diu, és allò que deia Borges, no?, de... Som l'oblit que serem. No, ja som l'oblit que serem. És a dir, clar, Unamuno, que pensa això, pensa, no, jo no vull ser l'oblit que seré, no? Jo vull ser immortal, perquè això, si només durem uns anys, o sigui, res, un murmuri a l'infinit, això no és real, no hem existit. No puc suportar aquesta idea. I la ciència no m'ajuda amb això. I, per tant, tota la vida queda referida, destinada a l'amor, que és el gran problema, perquè, a més, ell, clar, no vol viure o no vol pensar en una... en idees teòriques de bueno, aquesta idea, doncs, que tornarem al sí de la natura, a l'1... No, el diu, no. Jo vull, després de la mort, viure, però, diu, con este chaleco. És a dir, diu, tal com soc, no m'expliquin idea de que tornaré a l'aigua profunda, no. Si perdo el que diu, és si perdo la meva consciència individual... ja no sóc. Llavors això no té cap sentit, no? I per això diu, enfront dels europeus, que estan, bueno, construint totes aquestes maquinàries i totes aquestes coses, encara, està parlant dels espanyols del seu temps, encara estem preocupats per l'amor. I això ens fa, enfront de l'europeu amant de la vida, diu, l'espanyol que encara pensa en l'amor, està un pas per endavant, no? Perquè ell refusa, fixa't, i amb això es nota la influència de veure llegit Kierkegaard, tota la filosofia sistemàtica, tota la filosofia que vol explicar-ho tot, perquè diu, això no va massa allà perquè les grans raons no són racionals, no? I llavors, clar, ell té una manera d'escriure molt provocadora. És això el que el perd, de tota manera, perquè ens quedem al final amb la frase, no? I per això escriu, hay que deseuropeizarse. Cada dia me parece más petulante, más necia, más vana eso que llaman civilización moderna. Debo de tener espíritu medieval y de ello me felicito. A la ciencia la voy cobrando asco. Enriquecerse, ilustrarse, gozar de la vida, pse. Y digo, aún toda da basc, me cago en el vapor, en la electricidad y en los sueros inyectados. Lo único que me importa es llegar a creer en mi persistencia individual eterna, en que mi conciencia no se anula en morirme. El que voy a decir, mira, si yo només viuré aquests anys, totes aquestes fàbriques, tota aquesta raó, no em diuen res, perquè és un sinsentit. El que a mi em preocupa és si viuré o no viuré, i això m'ho diu la religió, la filosofia, l'espiritualitat, i això és el que em preocupa. I per això fixem-nos, i ja m'adavanto, ell diu, que inventen ells? Perquè el que ho diu, si ells volen dedicar a això, que es dediquin, però el que ell diu és, nosaltres, a lo nuestro. Que és així, existeix la nostra ànima, existeix la vida eterna, en si la vida té algun tipus de sentit. Perquè diu, el que segur que no té sentit és construir fàbriques, economia, tindrà diners, tindrà millors cases, etc. No?
Està venint al cap, no? Viure com si fóssim eterns amb el compte enrere en marxa.
Això és el que diu. Diu, clar. Diu, fixa't que diu, la tecnologia, el capitalisme, ens ha degradat. Ens ha degradat perquè es dona aquesta falsa idea de que som eterns.
Sí, som eterns.
De que viurem sempre, però a mi mateix és obvi que no serem. I diu, arribarà el compte en zero, i desapareixerem, no? I això és terrible. Per això ell, que veu, òbviament, que Europa en aquell temps està molt més avançada que Espanya, i que això va molt més ràpid a Europa, diu, no, el camí d'Europa no és el bon camí, perquè és el camí de la deshumanització, no?, en aquest sentit, i hem de tirar cap aquí. I per això diu, y por último vienen los espirituales, los soñadores, los que llaman aquellos con desdén místicos. los que no toleran la tiranía de la ciencia ni aún de la lógica, los que creen que hay otro mundo dentro del nuestro y dormidas potencias misteriosas en el seno de nuestro espíritu, los que discurren por el corazón, y aún muchos que no discurren, espirituales y no intelectuales, han sido los más grandes poetas. ¿Sabéis aquesta idea de que y hi ha un altre camí en el món? Que, i fixem-nos que Unamuno el podem posar en Kierkegaard, en Pascal, en Berdyaev, en aquests grans cervells i grans pensadors racionals que acaben dient que la raó és un camí sense sortida, és a dir, que té un punt de no traspàs perquè no pot continuar, i que per això, des de la seva posició de màxim raonament, diuen hem de buscar un altre camí. Vist des de fora, es pot dir, bueno, aquests eren uns ignorants. No. El que diuen és que la raó té uns límits i que les coses d'aquest tipus tenen un altre camí, no? Un altre dia una classe posava la música del Benedictus, aquest famós, i clar, és inevitable que un escolta aquesta música sentir alguna cosa espiritual, alguna cosa que no és només l'intercanvi de números de la música, no? És per aquí pel que aniria Unamuno, no? En aquest sentit. I per això, jo crec que ara s'entén una miqueta millor què volia dir Unamuno, no? En sentit, i ara llegirem el pàrraf on ho va escriure i es va fer famós. Sí? Diu, no a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese, después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí, corre aquí la locomotora también como donde se inventaron, es decir, que voy, digo, o sea, que inventen ells, perquè la llum aquí alumbra igual que on la van inventar. La locomotora va igual. Y nos servimos de los logaritmos como en el país donde fueron ideados. Aquello de que inventen ellos. Expresión paradójica a que no renuncio. Mas al decir que inventen ellos, no quise decir que hayamos de contentarnos con el papel pasivo. No. Ellos a la ciencia, de que nos aprovecharemos. Nosotros a lo nuestro. No basta defenderse. Hay que atacar.
Però estic pensant que té raó. És a dir,
bueno,
seria meravellós que una part de la humanitat es dediqués a la ciència i una altra part es dediqués al pensament. I tots poguéssim, d'alguna manera, beneficiar-nos de tot plegat, no?
La meva idea és que tothom deveria dedicar-se a l'humanisme. És a dir, perquè sapiguem molt de ciència, de tecnologia, d'economia, és com una característica. És com, que no se m'entengui malament, però és com un bioquímic, en realitat, és com un paleta, és el mateix, com tot respectes pels dos. Vull dir, és un tècnic que té un més especialitat, o una ultra menys especialitat, que sap fer alguna cosa. Tots tindrien que tindre coneixement humanista i pensar sobre la nostra vida, i després, un és paleta, l'altre és bioquímic o l'altre és taxista. El que no pot ser és que un només sigui bioquímic, un només sigui paleta, sense tindre aquest coneixement humanístic, perquè llavors el perill que tenim és deixar passar la vida. És que la vida passi amb això i arribem al zero i dir, ostres, l'hem perduda, no? I per això tots tindrien que tindre coneixement humanístic i després no podem estar tot el dia pensant que efectivament que morirem, hem de tindre altres ocupacions. Però l'altre és ocupació. Coneixement només hi ha un. Fixa't que escolta, perdona, però el nervi del pensament és això, i per això enganxo amb el que dèiem abans al respecte de que l'home és autoconstrucció. No, en aquest sentit, perquè no és cap demagoga ni cap tipus terrible Unamuno, i per això diu aquesta idea de que això de que el que tens, el diner, les coses no són importants, i diu, te ha d'importar poco lo que eres. Lo cardinal para ti es lo que quieras ser. El ser que eres no es más que un ser caduco y perecedero que come de la tierra y al que la tierra se lo comerá un día. El que quieres ser es tu idea de Dios. És a dir, la idea de que lo important és allò que vols ser, allò que vols construir, allò que vols buscar i que vols pensar. Que tinguis un cotxe més gran o més petit, que siguis enginyer o futbolista, és una cosa no important.
Saps què podríem fer, Antonio, un dia? Imaginar-nos com seria aquesta societat si fos tal qual ho dius tu. O sigui, què passaria? Jo estava pensant ara, no?, que primer tots tinguéssim aquesta formació. Clar. I que després cadascú, perquè efectivament a la societat calen bioquímics i calen paletes.
És òbviament.
No? Però, clar, com serien les converses de les obres, per exemple? Les converses de bar inclourien el futbol? O estaríem en una pura existencialisme?
No,
de...
jo sóc molt futbolero. Jo sóc a l'Espanya Mor i vaig, però perquè tot té el seu moment. Però, clar, és això. El que no podem ser és només parlar de futbol. O sigui, hi ha coses importants a la vida a la que hem dedicat un temps. És allò que deia Sócrates, de que tots hem de dedicar cada dia un minut a repensar la nostra vida.
Ahir en aquest programa vam entrevistar, va ser magnífica, un senyor que ha escrit un llibre, ho dic perquè estava pensant en aquesta ànsia d'immortalitat d'Unamuno, no? Va escriure un llibre que és resumir la història de la vida en una setmana, no? I quan li vam preguntar, i des de l'aparició de la humanitat fins a dia d'avui, dins aquesta setmana, quant de temps ha passat? I em va dir 9 segons. Diríem que Unamuno, jo crec que es deprimiria una mica, no?
Bueno, clar, perquè Unamuno el que vol dir és... Durem molt poc. I però vull durar més, com i aquesta és l'angoixa.
I això és extensible a la secció. Dura poc i la volem més llarga. Antonio, gràcies, fes la setmana
vinent. No, home, gràcies a vosaltres sempre. Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.